Comencem el Catalunya Nit pendents avui d'una última hora, una fuita de metànol en una empresa de Montmeló que obliga a confinar ara mateix una àrea de 200 metres. Es recomana tancar portes i finestres si es noten molèsties. De seguida en parlarem amb l'alcalde de la ciutat.
Catalunya Nit.
Els negociadors de Donald Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatjaran demà cap al Pakistan. És possible, per tant, que es reprenguin les converses de pau o per intentar assolir-la. Mentrestant, els Estats Units i la Unió Europea es distancien. El secretari de Guerra nord-americà dona a entendre que poden deixar de defensar Europa. Això mentre s'ha filtrat un mail intern del Pentàgon que planteja l'expulsió d'Espanya de l'Aliança, una idea que d'entrada és poc realista.
Una de les conseqüències del conflicte a l'Iran és que el querosè va molt buscat. D'aquí les alertes que van arribant de les aerolínies. Doncs bé, el 40% del querosè que Repsol produeix a Espanya surt de Tarragona i el director de la planta ens ha explicat que treballen per tenir-ne com més millor.
Ara mateix estem adoptant mesures per incrementar la producció de gasoil i querosè davant l'actual context internacional. En el cas de Tarragona, la capacitat productiva i la flexibilitat de la refineria es tradueix en una elevada producció de querosè.
Desenes d'immigrants tenen la intenció de passar la nit a les portes del centre de Barcelona que ha obert aquesta tarda per atendre'ls. Un altre cop, les cues han superat la capacitat de l'administració per donar atenció a aquestes persones. I les portes han tancat a les 8, amb molta gent encara esperant. Volen cita per demanar el document de vulnerabilitat. L'espera és angoixant, però creuen que val la pena.
Vam passar una nit molt llarga, però aquí estem i ho tenim. A les 9 i mitja de la nit, ahir, després de la meva classe de català, vaig anar aquí. Tot millorarà, jo crec que sí. Em sento genial.
El pla pilot del govern per desplegar Mossos en 13 instituts genera polèmica també a nivell polític. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no compren la idea del PSC.
El que necessitem és, d'una banda, mediació i, d'altra banda, també enfortir la figura dels coordinadors de convivència i de benestar, que a més estan reclamant des de fa molt de temps tindre més hores, més disponibilitat i més recursos per poder treballar.
En aquest Sant Jordi s'han venut una xifra rècord de llibres, però avui, aprofitant la ressaca de la Diada, volem parlar també dels llibres que no es venen, que també són molts. Què se'n fa? El sector editorial té unes normes particulars que explicarem amb l'ajuda de llibreters i d'un expert del sector editorial.
Diumenge farà 40 anys de la catàstrofe nuclear de Txernòbil. En parlarem amb famílies d'Osona que van acollir nens que ara ja són persones adultes. Alguns han tornat a Catalunya, ara en aquest cas fugint de la guerra. No us ho perdeu.
I els divendres, com més música, millor.
Encara sóc aquí. Amazona. Encara sóc aquí.
És Lecoq, que a partir de les 11 ens presentarà el seu nou disc amb temes en català i en francès. Tot un descobriment. Vaig desbocar. Trona amb tempesta.
Vina de pressa. Aixeco vols. Vaig desbocar. Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Deu i 5 minuts. Estem pendents a aquesta hora d'una fuita, ens diuen que important, de metanol a Montmeló, a l'empresa en concret EcoMotion. Els bombers hi estan treballant per resoldre el que ha passat, però comencem directament connectant amb l'alcalde de la ciutat, que és el senyor Pere Rodríguez. Bona nit, alcalde.
Molt bona nit.
Què és el que ha passat? Quina informació tenen a aquesta hora?
Doncs vora les 8, aproximadament 8:30, hi ha hagut una fuita en aquesta empresa que heu esmentat, EcoMotion, que fa recuperació d'olis usats per fabricar biodiesel, de metanol, que és un dels elements que utilitzen per a la transformació. El metanol, com se sap, és molt tòxic i molt inflamable, i el material que fan servir l'empresa doncs, fa molt mala olor. Llavors, de seguida, s'alerta a la població perquè el metanol pot ser molt tòxic. Han intervingut de seguida bombers, han vingut 8 dotacions de bombers, s'ha confinat al polígon on està aquesta empresa i ha afectat alguns carrers del municipi amb un radi de 200 metres, únicament per la precaució de que la gent tanqués portes i finestres fins que s'ha controlat la situació. En principi no, ja s'ha reparat la fuita, ara els bombers estan treballant per recuperar el material que s'ha vessat, i el risc real, que és el que s'ha evitat, i aquí doncs, vull felicitar l'excel·lent feina de bombers, és que hi hagués hagut un incendi, perquè, com repeteixo, és una empresa que treballa amb materials altament inflamables, i si hi hagués hagut un incendi sí que hagués estat molt, molt més greu. Uh-huh. Per sort això s'ha evitat, ara estan fent baixar la temperatura de tot plegat, i es manté el confinament a la població que està afectada, que no és gaire, però es manté, per una qüestió de precaució. En principi ja no hi ha risc real per la població, excepte que passi una cosa extraordinària que en aquest moment no es preveu.
Clar, ens diu que el tema de la fuita ja està resolt, per tant, ara simplement el que hi ha és el metanol que ja havia sortit, que ja estava a l'ambient. És un metanol que es va propagant? És a dir, pot ser que vagi recorrent punts de la ciutat o amb aquests 200 metres d'aquesta zona poc habitada que s'ha confinat no preveieu que hagi d'avançar?
El vessament principal s'ha produït a l'interior de les instal·lacions de l'empresa i, per tant, no està previst que es propagui. Els bombers l'estan recollint, estan fent les tasques que de control i de contenció del material i, en principi, no té per què propagar-se, no.
Molt bé. Tenen alguna predicció de quan es pot donar per acabat aquest confinament?
Bueno, estem al que ens digui bombers. En principi, quan ells considerin que la situació ja està prou controlada, ordenaran l'aixecament del confinament. No sabem si això pot ser 3, 4, 5 hores, no ho sabem. Estem al que ells ens diguin, però en principi no ha de passar res extraordinari que no sigui anar en la direcció de que en algun moment durant la nit es desconfini.
Doncs tant de bo que sigui així que no, i que la cosa hi hagi quedat amb aquest ensurti. Però moltíssimes gràcies, Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, per atendre'ns en directe.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Doncs bé, a aquesta hora tenim un altre punt de connexió en directe perquè pràcticament un centenar de persones han declarat la seva intenció de dormir al ras fent cua davant les portes de l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental. Això és a Barcelona. Tot plegat, una cua per demanar una cita prèvia per aconseguir els papers necessaris per iniciar el procés de regularització. L'oficina obre demà al matí i les primeres cites disponibles són per d'aquí una setmana. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Quina és la situació ara mateix davant d'aquesta oficina?
Doncs ara mateix el que veiem són desenes de persones. Hem d'imaginar-nos d'aquesta cua que comença just a davant de l'oficina i que dona la volta a tota la cruïlla i per part de darrere de tot aquest edifici. Són persones que fan cua, moltes d'elles ja seuen a terra, estan assegudes, porten cartrons, per exemple, també veiem cadires, moltes d'elles ja els han portat fins i tot tàpers o carmanyoles o fins i tot menjar per emportar, i cares una mica llargues perquè ja donen per fet doncs, que la nit, evidentment, Agnès, serà llarga, queda molta nit per endavant. Recordem que l'oficina obre demà, dissabte, 2:15 del matí, per tant, si fem comptes, queden moltíssimes hores. Aquesta oficina l'oficina el que es fa és que s'hi entrega tota aquella paperassa prèvia per poder després començar una sol·licitud de regularització. Per exemple, una paperassa que molta de les persones que tenim aquí davant ve a buscar, doncs és l'informe de vulnerabilitat. Quina és la dificultat? Doncs la dificultat de tot plegat és que tota aquesta gent que està fent cua demà encara no ens hem d'imaginar que demà pugui obtenir aquesta documentació que necessita, sinó que demà se li entregarà un tiquet, perquè ho donen en forma de tiquet. Això és com una cita prèvia, que és a partir d'aquesta quan els podran dir que han de tornar a venir aquí. La sorpresa ha estat quan se n'han assabentat que les primeres cites disponibles no són fins dissabte de la setmana que ve. Tota la setmana les cites, Agnès, ja estan plenes. Hem de comptar que divendres és festa, és festiu, per tant, fins dissabte res. I molts ens explicaven fa uns minuts doncs, que evidentment aquesta nit serà llarga. Escoltem-la, doncs.
Sí, vamos a amanecer aquí toda la noche. No veníamos preparados. Tengo suerte de tener un amigo que vendré y me traerá una silla y algo para comer. Va passar la noche.
We go to different office, it's three times.
Hem anat tres vegades a tres oficines diferents, tres nits esperant. Aquest matí hem vist que la cua era molt llarga i no ho hem aconseguit. Hem anat a casa i ara hem tornat aquí. No sé què faré, crec que no és possible anar a casa.
Soc aquí des de les 6 del matí. He vist que hi havia gent davant meu amb tiquet i estic esperant una altra oportunitat. Estic trist perquè som aquí i no hem ni menjat, però si demà no aconsegueixo el paper, em quedaré aquí. D'aquí no me'n vaig.
Je vais rester là, je vais pas partir.
Aquesta última persona que escoltàvem precisament és la primera persona que està a la fila. Escoltàvem des de les 7 del matí, Agnès, que sí. Porta aquí, però avui no ha tingut sort. Per tant, demà, com deia ell mateix, ho provarà de nou una altra oportunitat.
D'acord. No sé si és que la cua s'encalla o, Maria, de les persones que has vist aquesta tarda, n'hi ha que sí que han tingut més sort i han aconseguit aquesta documentació que necessitaven.
Sí, perquè són principalment persones que ja havien vingut prèviament i que ja havien aconseguit aquesta cita. Hi havien dues cues principals, les persones que s'esperaven per tenir una cita nova i d'altres que anaven per l'altra banda, que ja tenien aquella cita. Han hagut de fer cua, igualment, però evidentment la situació és molt diferent. Han aconseguit entrar dins l'oficina i el paper que els feia falta. No cal imaginar-nos la cara que feien, unes ulleres ben llargues, però la cara de felicitat que feien quan sortien de l'oficina, la imatge sempre la mateixa, tots contents, trucant a familiars i amb un paper a la mà.
Ho he aconseguit i estic molt contenta. Aquest paper és molt important per mi. He trucat als meus amics i ho he aconseguit 24 hores després. Estic molt cansada. No he dormit ni menjat.
No sleeping, no eating.
Sí, ya llevo prácticamente 24 horas. Yo soy repartidor, soy delivery. Pues digamos, tuve la oportunidad de viajar, entonces me dieron el espacio. Pero digamos, si se extendiera hasta mañana, ya no puedo. Como es el caso de una señora que le tocó irse primero porque la sacaron y segundo porque no le dio el tiempo y tenía que trabajar.
Van pasar una nit molt llarga, pero aquí estem y ho tenim. A las 9:30 a la nit, ahir, després de la meva classe de català, vaig anar aquí. Tot millorarà, jo crec que sí. Em sento genial.
Doncs, Agnès, aquesta és la situació. Una imatge més perquè ens ajudi a il·lustrar una mica la situació. Sí. Just a la cantonada. Curiosament, hi ha un hotel. La imatge és, no sé si dir-ho d'aquesta manera, força curiosa, perquè ara mateix veiem moltíssima gent asseguda, no?, fent-se costat, tapant-se amb mantes, perquè no és que faci molt fred, però, evidentment, em fa per dormir la nit al ras, i, clar, veiem, doncs, turistes, gent entrar i sortir de l'hotel amb maletes ben grosses, i, clar, contraposa, no?, amb la situació que estem veient ara mateix.
Clarament, Maria, queda entès. Doncs, gràcies per aquesta connexió última. Ara estem explicant que ben bé un centenar de persones dormiran al ras fent cua davant d'aquesta oficina d'atenció ciutadana de la Monumental a Barcelona amb la intenció de demà al matí aconseguir finalment agafar torn per poder recollir i presentar tota la documentació que necessiten pel procés de regularització. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Arribarem a un quart d'onze amb una altra connexió, aquesta una mica més enllà. Els Estats Units es disposen a enviar negociadors al Pakistan per acabar amb la guerra de l'Iran. Mentrestant, Europa s'acosta pel seu compte als països del Golf, deixant de banda la Casa Blanca. I és que les diferències entre les dues parts s'accentuen, i això repercuteix en l'estructura que tenen en comú, la de l'OTAN. El secretari de Guerra, antic secretari de Defensa, Pete Hegseth, amenaça que s'estan acabant els dies que els Estats Units defensen Europa, diu, mentre s'ha filtrat un document intern del Pentàgon que planteja l'expulsió d'Espanya de l'Aliança. Tot això ens porta a connectar primer amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Oriol, què en sabem d'entrada d'aquest intent negociador de la Casa Blanca de cara al cap de setmana?
Doncs mira que l'objectiu principal és que les converses directes entre els enviats de la Casa Blanca i el cap de la diplomàcia iraniana siguin prou productives com per poder passar a una nova fase. Aquesta consistiria en enviar el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a Islamabad i aleshores poder fer la segona reunió presencial. Segons Caroline Levitt, la portaveu de la Casa Blanca, els pròxims dies tothom estarà preparat per a fer els moviments necessaris.
Els iranians s'han posat en contacte amb nosaltres després que el president els demanés que ho fessin per tenir una reunió en persona, així que el president hi envia l'Steve i en Jarrett per saber què han de dir. Esperem que serà una conversa productiva i que ens farà avançar cap a un acord.
El fet que Jared Kushner, el gendre de Trump i l'assessor Steve Witkoff viatgin al Pakistan és un bon senyal. Ara bé, no podem oblidar que aquests dos negociadors són els que van intentar arribar a un acord amb l'Iran abans de la guerra i, òbviament, van fracassar. Des de la Casa Blanca han agraït al Pakistan la feina i l'amistat demostrades fent de mediadors en aquestes negociacions i també s'han mostrat optimistes perquè observen que hi ha hagut un cert progrés.
Doncs sí, a veure què és el que passa, perquè també hi havia la previsió de 4 o 5 setmanes de conflicte que deia al principi Donald Trump, i anem per la vuitena. Per altra banda, Hegseth torna a treure la cavalleria contra Europa. Què és el que ha dit exactament, Oriol?
El cap del Pentàgon ha convocat una roda de premsa aquest matí. De fet, era una roda de premsa que ahir la nit encara no estava ni tan sols convocada. I el que ha fet, doncs, ha estat situar la Unió Europea al centre de les seves crítiques. Pete Hegseth ha tornat a retreure als aliats europeus que hagin girat l'esquena als Estats Units i els advertits són davant d'un crit de tensió. Un crit de tensió perquè la protecció nord-americana, diu, no és infinita. Els aliats asiàtics, per cert, també els ha tocat el rebre.
Europa i Àsia porten dècades beneficiant-se de la nostra protecció i el temps d'aprofitar-se'n s'ha acabat. No comptem amb Europa. Ells necessiten l'estret d'Hormuz més que nosaltres i haurien de parlar menys i tenir menys cimeres luxoses a Europa. Això és més una lluita seva que nostra.
Hegseth no s'ha referit directament al cas d'Espanya, un país que ha decebut els Estats Units per no haver donat suport logístic al seu operatiu contra l'Iran, i molt menys encara s'ha referit a l'e-mail que s'ha filtrat. Del que sí que ha parlat és de les successives filtracions que ha patit el Pentàgon darrerament i de les quals, com no ho diries mai, Manel, un cop més n'ha culpat la premsa.
Ah, doncs sí. Crec que aquesta l'hagués encertat. En fi, veurem què és el que passa les pròximes hores i sobretot al llarg del cap de setmana. Gràcies, Oriol, bona nit.
Adéu, bona nit.
I pel que fa a aquest document, aquest mail que s'hauria filtrat o que se n'hauria conegut el contingut del Pentàgon que posaria sobre la taula l'expulsió d'Espanya de l'OTAN, es tractaria d'una represàlia per la postura de Pedro Sánchez contra la guerra de l'Iran. Entenem de què es tracta exactament, Ignasi Abad.
És un correu difós per l'agència Reuters on es plantegen respostes contra els aliats de l'OTAN que s'han negat a donar suport als Estats Units, com per exemple Espanya, que recordem a dir que no deixava utilitzar les bases que té en territori espanyol, bases dels Estats Units, perquè els avions nord-americans bombardegessin l'Iran. Doncs l'afectat directe, el president Pedro Sánchez, s'ha defensat dient que ell no opina sobre filtracions de correus, sinó que només atén postures oficials.
No, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Sánchez pot estar relativament tranquil en el marc de l'organització atlàntica perquè la mateixa OTAN admet que no es poden expulsar els membres de l'aliança i un dels principals membres europeus d'aquesta organització, Alemanya, assegura que la pertinència d'Espanya a l'OTAN no està en cap moment en qüestió.
Gràcies, Ignasi. El que sí que és cert és que en aquest context els caps d'estat i de govern de la Unió Europea s'han reunit a Xipre per tal d'estudiar com potenciar la seva política de seguretat al marge de l'OTAN i dels Estats Units. De fet, han apostat per augmentar la cooperació militar amb els països del Golf, tot plegat en plena guerra contra l'Iran. Una base britànica a Xipre va rebre precisament un dels primers atacs quan va esclatar la guerra de l'Iran i també per això tot aquest interès. Enviat especial a Nicòsia, Bruno Fortea. Mires, bona nit.
Hola, bona nit. La presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, ha parlat de fabricar plegats més drons i de crear una missió militar conjunta entre exèrcits europeus i de l'Orient Mitjà per protegir la navegació a la zona. Von der Leyen avisa que d'això en depèn l'estabilitat d'Europa.
La nostra seguretat no només està relacionada, sinó que està intrínsecament lligada. Una amenaça a un vaixell mercant a l'estret d'Hormuz és una amenaça a una fàbrica, per exemple, a Bèlgica.
Són passos que fa la Unió Europea per reforçar la seva seguretat al marge de l'OTAN. Els 27 també volen aclarir com haurien de protegir-se mútuament si un país del club comunitari és atacat i cal activar la clàusula de defensa col·lectiva prevista als tractats europeus. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, nega que amb això vulguin suplantar l'OTAN.
Penso que l'OTAN ha de seguir unida. Hem de treballar per reforçar la pota europea de l'OTAN, que clarament ha de ser complementària de l'americana.
Deve essere complementare a quella americana.
I per aconseguir un final ràpid de la guerra a l'Orient Mitjà, Alemanya ha proposat de suavitzar les sancions europees contra l'Iran, a canvi que la República Islàmica signi un acord de pau amb els Estats Units. Un incentiu per a Teheran que els líders de les institucions comunitàries no han acabat de veure clar.
Doncs bé, les conseqüències econòmiques de la guerra també han sortit en aquesta cimera. Pedro Sánchez i Giorgia Meloni volen que Europa sigui més flexible amb les regles fiscals dels països i que, donada la situació actual, no calgui complir amb els màxims de dèficit i deute permesos. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, però, ho ha rebutjat taxativament, Bruno.
Sí, els governs europeus hauran de combatre la crisi energètica sense tenir més marge per gastar. Brussel·les no els deixarà superar l'objectiu màxim del 3% de dèficit públic per invertir en polítiques d'energia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, descarta activar la clàusula que permet saltar-se els límits de despesa.
Això només es pot activar quan hi ha una recessió econòmica greu. Per sort, aquesta no és la situació en què ens trobem actualment.
En canvi, l'executiu comunitari sí que deixa que els governs europeus gastin més del compte en despesa militar. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no ho acaba d'entendre.
La despesa en defensa segueix sent una prioritat, però si tenim un problema amb l'energia, això és una altra prioritat que hem d'abordar primer.
Que, purtroppo, viene prima.
Pensa el mateix el president espanyol, Pedro Sánchez, que també ha demanat a Brussel·les que s'allarguin els fons europeus de recuperació postpandèmia. Deixaran de donar-se aquest estiu.
Necesitamos más recursos para continuar con la electrificación y con la transformación energética verde de nuestras economías. Y la propuesta que hemos hecho de extender los fondos europeos Next Generation de 6 a 12 meses más para vincular-lo con la electrificación de nuestra economía.
Però la Comissió Europea també ha descartat allargar aquests fons de recuperació. Diu que els països encara han de gastar un terç de tots els diners que hi havia previstos.
Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs una de les principals conseqüències d'aquesta guerra es nota en l'impacte en el subministrament d'hidrocarburs i per això la refineria de Repsol a Tarragona estan treballant aquests dies a ple rendiment. Han ampliat la producció de gasol i de querosè, que és el combustible dels avions, amb l'objectiu d'augmentar les reserves abans no arribi l'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
El complex de Tarragona és clau en l'abastiment de querosè perquè d'aquí surt el 40% del que produeix Repsol a tot
l'Estat. La guerra de l'Iran ha generat escassetat de gasoil i d'aquest tipus de combustible, que és el que més preocupa a Europa, per la falta de capacitat productiva d'alguns països que, a diferència d'Espanya, han anat tancant refineries. A Tarragona ja s'està augmentant la producció, segons ens ha explicat a 3CAT Info el director del complex, Javier Sancho.
Ara mateix estem adoptant mesures per incrementar la producció de gasoil i querosè davant l'actual context internacional. En el cas de Tarragona, la capacitat productiva i la flexibilitat de la refineria es tradueix en una elevada producció de querosè. En un entorn com el nostre, on el turisme té tant de pes, això és especialment rellevant.
Per posar algunes xifres de referència, amb el querosè d'un any fet a Tarragona es podrien fer 16.000 viatges d'un avió gran entre Barcelona i Nova York. En total, Espanya produeix un 80% de tot el querosè que necessita, però ara Repsol vol augmentar les reserves en un 20% abans de l'estiu. Per poder posar en marxa aquest pla, però, fa falta cru per refinar-lo. De moment, malgrat la guerra, aquí no hi ha excessius problemes perquè la gran majoria prové dels continents americà i africà i només un 6 o 7% prové de l'Orient Mitjà.
Cinc minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Encara un apunt internacional és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, de 76 anys, ha informat que li han aplicat amb èxit, diuen, un tractament amb radioteràpia contra un incipient càncer de pròstata. Ja el 2024, a Netanyahu el van intervenir d'un tumor benigne a la pròstata, però en una revisió rutinària posterior, segons s'ha sabut ara, li van detectar un tumor maligne que ha estat extirpat. El seu estat de salut, comunica, és bo. Ja també l'any 2023 els metges van implantar un marcapassos a Netanyahu, que és el cap del govern israelià més longeu en prop de 2 dècades al càrrec. Bé, ara fem una pausa per la publicitat. Res, són un parell de minuts i a la tornada us explicarem que el pla pilot del govern per desplegar Mossos de paisà en alguns instituts del país està aixecant molta polseguera.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot, almenys del que importa.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Michael Jackson arriba als cinemes amb una pel·lícula que explica la seva vida, des dels inicis a la Motown fins a la seva primera gira en solitari. Una pel·lícula per viure l'ascens del rei del pop.
I també una pel·lícula que pot ser controvertida, ja que lideix els aspectes més controvertits de la vida del cantant. A la Finestra Indiscreta us explicarem quin tractament n'han fet i com pot incidir en l'èxit comercial de la pel·lícula. I també parlarem de Half Man, la nova sèrie del creador de Baby Reindeer, que torna a explorar la seva pròpia vida per explicar una història esgarrifosa.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Poc més d'un minut i ens plantarem a 2:15 de la nit. Era evident que l'anunci generaria polèmica i així està sent. El pla pilot del govern per desplegar Mossos de paisà en 13 instituts genera rebuig també en els dos socis prioritaris, Esquerra i els Comuns, que demanen que retiri aquest pla, Joan Vilaplana.
Doncs sí, el pla pretén garantir la convivència i reduir els conflictes, però Republicans i Comuns, alineant-se amb la comunitat educativa, creuen que els problemes s'han d'abordar abordar amb perspectiva pedagògica i amb personal expert, no amb policies. Sentim Jessica Albiach, líder dels Comuns al Parlament.
El que necessitem és, d'una banda, mediació i, d'altra banda, també enfortir la figura dels coordinadors de convivència i de benestar, que a més estan reclamant des de fa molt de temps tindre més hores, més disponibilitat i més recursos per poder treballar.
La CUP també vol la retirada de la prova pilot. Xavier Pellicer és diputat dels anticapitalistes.
La resposta del govern és tan absurda com indignant. Per tant, el que ha de fer el govern és retirar de forma immediata aquesta mesura, asseure's amb els sindicats principals i la comunitat educativa i donar resposta a les necessitats de l'educació pública i no a aquelles mesures de cara a la galeria o fins i tot que es fan per coaccionar la comunitat educativa.
I pel que fa a Junts, el projecte també els planteja molts dubtes, tot i que de moment no n'exigeixen explícitament l'anul·lació.
Sí, exacte. El que han fet és registrar una bateria de preguntes al Parlament per saber els detalls de la mesura. Però d'entrada la veuen precipitada, sense consens i que pot generar més conflicte del que pretén resoldre.
Gràcies, Joan.
A vosaltres.
Les sentències per furts i robatoris es van incrementar l'any passat un 40% a Barcelona. Així ho assegura el Ministeri de Justícia, que atribueix l'augment al pla de xoc per combatre la multireincidència. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal, bona nit.
Què més diuen les dades?
Doncs mira, que durant l'any passat hi va haver 3.500 sentències més per delictes lleus i un 60% més de sentències via judici ràpid. L'increment de sentències s'explica en part per l'entrada en funcionament fa una mica més d'un any de 4 jutjats penals de reforç i un jutjat de guàrdia per fer judicis ràpids dedicats a la multireincidència. Govern espanyol i Generalitat han presentat totes aquestes dades en un balanç del pla de xoc contra la multireincidència que es va posar en marxa fa 2 anys. Félix Bolaños és ministre de Justícia.
Han aumentado exponencialmente las sentencias. De tal manera que en los casos de multireincidencia, en el año 25 se dictaron 1.380 sentencias más que en el año 24. Esto supone un 40% más de sentencias.
Des del govern de la Generalitat s'apunta també que el pla Campai ha estat determinant per reduir l'activitat dels multireincidents a l'àrea de Barcelona. N'hem anat fent seguiment aquí al Catalunya Nit de tots els dispositius que s'han anat fent en marxa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Hem aconseguit reduir els primers mesos d'aquest any un 40% l'activitat dels delinqüents multireincidents. Estem desplegant el pla Campai Pista, que permet doncs, una reducció del 37% de la comissió de delictes durant el seu desplegament.
Tot això són dades de l'any 2025, és a dir, de l'any passat, any tancat. Les dades provisionals d'aquest any confirmen també aquesta tendència. Al global de Catalunya, els delictes físics han caigut un 8% i els delictes digitals un 3%.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'Audiència Nacional esgrimeix l'argument de no caure en l'edatisme, no discriminar algú per la seva edat avançada, per citar presencialment dilluns l'expresident Jordi Pujol, que recordem-ho té 95 anys. El tribunal que el jutja, a ell i als seus fills, li ha brindat la possibilitat que accedeixi al complex judicial amb cotxe i eviti entrar a peu, ja que necessita l'ajuda d'un caminador. Maria Núria Rebelle, bona nit.
Bona nit. El president del tribunal, el magistrat José Ricardo de Prada, ja dins de la sala ha defensat aquest argument fent esment d'especialistes com ara la doctora en psicologia Anna Freixas. També ha volgut sustentar el fet de demanar la presencialitat de Pujol perquè ha dit literalment ha de veure amb els seus propis ulls, com diu la llei, quin és l'estat de salut de l'expresident. Aquests darrers dies la fragilitat de la seva salut li ha impedit acudir a diversos actes públics on estava convidat. Dilluns al matí dos forenses el reconeixeran a porta tancada i traslladaran les seves conclusions al tribunal. Si l'expresident no quedés fora del procediment, la sala no posa cap entrebanc perquè un cop fet aquest tràmit, Pujol pugui declarar per videoconferència sense estar present a la sala de vistes. I si s'acull el dret a no declarar, també tindrà l'opció de marxar de les dependències judicials.
La supressió de l'Institut Aragonès del Català anunciada pel nou govern del Partit Popular i Vox a l'Aragó tindrà més efectes simbòlics que no pas pràctics. El que més preocupa als experts és que l'ofensiva contra el català arribi als centres educatius de la franja. Lleida, per a Joan Álvarez.
L'Institut Aragonès del Català es va crear el 2018. Des d'aleshores, l'únic que han pogut fer és resoldre oficialment que les normes que han de regir el català en aquest territori són les de l'Institut d'Estudis Catalans, però poca cosa més, perquè és un organisme públic sense finançament. Per això els seus membres entenen que l'anunci de suprimir-lo per part del PP i Vox busca sobretot fer soroll. N'ha parlat a 3CAT Info, doctor en filologia i professor emèrit de la Universitat de Lleida, Ramon Sistac.
Sí, a nivell simbòlic, molt. Però efectes pràctics és que l'acadèmia estava sense pressupost. O sigui que hem estat funcionant gairebé com una ONG.
Per la seva banda, el sociolingüista de la franja, Nacho Sorolla, està més preocupat per l'impacte a les escoles i als instituts.
Té una presència com a assignatura optativa, especialment. També hi ha algunes assignatures que funcionen en català a alguns instituts o algunes escoles, i això el que fa és complicar molt més la presència de la llengua a nivell educatiu a la franja.
Es calcula que el català a la franja té uns 50.000 parlants.
Catalunya nit.
Cinc minuts passen de 2:15. Els treballadors de Glovo fan vaga avui durant el cap de setmana arreu d'Espanya. La protesta es fa després que l'empresa de repartiment de comandes a domicili hagi anunciat un ERO per acomiadar 750 persones. Roger Santaló.
Comissions Obreres, que convoca la vaga, diu que Glovo intenta retallar la plantilla des de l'aplicació de la llei Rider, que va obligar l'empresa a convertir en assalariats els 14.000 treballadors de Glovo que eren falsos autònoms. Carlos Sola és membre de la Federació de Serveis de Comissions Obreres.
Después de esa contratación, al margen de que tuvieran cierta parte subcontratada, empiezan una serie de ofensivas para subcontratar a los trabajadores, quitarse plantilla de forma directa y acabar en una especie de vaciamiento de plantilla directa para ejercer una especie de subcontratación masiva en 30 o 40 empresas, de las cuales muchas son empresas controladas literalmente por Glovo.
Sola assegura que Glovo aprofita obligacions laborals per justificar acomiadaments disciplinaris a cost zero. El rider Pablo Díaz explica una situació que van viure l'estiu passat.
Había mucho calor y les llega a todos los trabajadores a sus aplicaciones una alerta de que te tienes que detener, que te tienes que apagar la aplicación. Había trabajadores que en ese momento tenían un pedido encima que lo iban a entregar y le escribieron a soporte y le dijeron, oye, lo vamos a cancelar. Cuando te vuelvan a informar que puedes iniciar de nuevo, inicias de nuevo. Y por cumplir esto, el algoritmo propuso para despido a varias personas que hicieron lo que ellos mismos le dijeron que hiciera.
La vaga de treballadors de Glovo ha arrencat a les 8 i dura fins a la mitjanit. Aquest dissabte es mantindrà durant tot el dia i diumenge es farà des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda.
Molt bé, moltes gràcies, Roger. Quan passen 7 minuts, ja de 2:15 de la nit, podem avançar que s'ha aixecat el confinament a Montmeló. Recordem que avui hem començat el Catalunya Nit explicant que els bombers han estat treballant per resoldre una fuita important de metanol a l'empresa Ecomotion de Montmeló, això és el Vallès Oriental, que Protecció Civil havia decretat el confinament obligatori en un radi de 200 metres i que no hi havia hagut ferits. N'hem parlat també amb l'alcalde de Montmeló. El que ens indiquen des de Protecció Civil és que a aquesta hora ja queda aixecat aquest confinament que s'havia previst per un radi de 200 metres des del punt de la fuita. Bé, continuem. També teníem pendents d'explicar-vos que a Catalunya 112.000 treballadors autònoms, societaris i col·laboradors hauran de pagar 135 euros més de quota mensual a la Seguretat Social. Això és un 42% més que no pas ara. Rafael de Ribot.
Aquest canvi afecta el col·lectiu de treballadors que cotitzen com a autònoms i que són socis d'una empresa o bé familiars directes que hi col·laboren. La nova base de cotització s'aplica amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio la presidenta de la Federació d'Autònoms ATA de Catalunya, Cristina Pérez.
Que serà quan facin a finals del 27, començaments del 28, faran la revisió de l'any 26 i llavors sortirà. I llavors a l'autònom li reclamaran, entenc que la totalitat de la quota que no va pagar en el seu dia, li reclamaran. Llavors allà tindrem un problema.
El perfil més afectat és el de dones que treballen en negocis familiars com autònomes col·laboradores. És el cas d'Anna Aragonès, que treballa en una empresa ramadera de l'Horta de Lleida.
Salaris dels treballadors, pujades de gasolls,
pujades de material que utilitzem, de matèria prima, i clar, a més, augmentar amb tot això, és com si incluïguéssim una persona més d'autònom.
Les organitzacions d'autònoms denuncien que aquesta mesura s'ha aplicat de manera sobtada i demanen canvis en el desplegament.
La firma d'hipoteca suma 20 mesos consecutius de pujades. Al febrer se'n van firmar més de 8.500 a Catalunya, que és la xifra més elevada d'hipoteques en un mes de febrer des del 2010, i representa un increment de més del 16% en comparació amb fa un any. La quantia del préstec també augmenta i, segons l'Institut d'Estadística, l'import mitjà d'aquests crèdits ja supera els 188.000 euros, una quantitat que només ha estat més elevada una vegada al desembre de l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la firma d'hipoteques també es va disparar, se'n van tancar més de 45.000 en tot el conjunt de l'Estat, com deia. Són les 10:40 minuts, ara farem una pausa breu i a la tornada un tema molt interessant. Què es fa amb els llibres que no es venen, amb tots aquests que retornen? Una enquesta deia fa unes setmanes que eren molt. El 49% dels llibres de les llibreries del conjunt d'Espanya deien que retornaven sense vendre'n ni un exemplar. Això li falta context que intentarem posar-li. Farem tot el recorregut d'un llibre que no es ven.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona. Una història de futur.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Això pot ser frenètic!
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Espanya.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Sentim encara la ressaca de la gran diada de Sant Jordi d'aquest any. Hi va haver una xifra rècord de venda de llibres, però també és veritat que n'hi va haver molts que no es van vendre. Fa unes setmanes ens va sorprendre una dada que va publicar la Confederació de Llibreters. Del 49%, deien, dels llibres que es tenen a les llibreries de tot Espanya, no se'n ven ni un exemplar. És una dada que es va donar sense gaire explicacions, sense context, i que segurament induïa a interpretacions errònies. Però tot i així, hem passat per diverses llibreries per saber si els comerços es troben que, dels molts títols que tenen, A les prestatgeries no en venen ni un exemplar. Qui ha sortit a comprovar-ho és el nostre company, el Marc Presseguer. Marc, bona nit.
Bona nit.
Aleshores, això, tu has anat a visitar diverses llibreries de Badalona i Barcelona. D'entrada, quan els recordaves aquest estudi i els preguntaves «Teniu llibres que no se n'hagi venut ni un exemplar?», què et responien?
Ens hem trobat opinions dividides. Tots coneixien la dada i estaven al corrent de l'estudi, i llavors hi havia alguns que, per una banda, creien que l'estudi havia donat dades esbiaixades o que podia conduir a l'error o a una sensació més catastròfica del que realment és, però alguns sí que els hi han queixat.
Sí, sí que passa, definitivament.
Clar, en aquesta llibreria el que ens passa és que només tenim una selecció de llibres, llavors fem proves d'alguns llibres que no coneixem i ja, sí, hi ha alguns llibres que demanem i que no venem cap exemplar.
Passa a moltes llibreries, sobretot si ets una llibreria de fons. Tens un llibre que té una rotació molt alta, és a dir, que es ven molt, i tu demanes novetats i es venen molt i es venen ràpid, i després tens molts llibres a les estanteries que potser vens un exemplar a l'any.
Per tant, tenim que no els va agradar a alguns com es va presentar aquest estudi, que podia conduir a error, però constaten també molts altres que sí que tenen exemplars que no se'n ven ni un. A què ho atribueixen?
Mira, tant els que no estaven d'acord amb l'estudi com els que sí que ho notaven que passava a la seva llibreria em van parlar d'un fet molt concret, que és la sobrepublicació.
A que es publica massa. És a dir, es publica moltíssim, més del que una llibreria, de que un llibreter pot absorbir, pot llegir, però, i per tant pot recomanar, però també es publica molt més del que pel nombre de lectors que hi ha.
Jo crec que hi ha masses novetats editorials que ens arriben cada dia, nosaltres cada setmana fem novetats, arriben moltíssims llibres nous de molts autors i arribes al que arribes.
Aquesta compulsivitat, no, que hi ha tant editorials com a llibreries de vendre. Els grans dos segells, si un publica X llibres, l'altre ha de superar-ho, perquè té més, al final, si tens més llibres ofertats a les prestatgeries, tens també més possibilitats de comprar-los.
Sí, hi ha una sobrepublicació, sí, i per això fa que també aquest percentatge de llibres que es van publicant vagi pujant i que no arribem a que, per exemple, moltes novetats que demanem, hi ha moltes que les podem demanar i no s'arriben a vendre.
El fet és que es publica massa quantitat de llibres per no donar temps al que els lectors puguin assumir aquesta varietat, però tothom va als mateixos títols, que són els que tenen promoció.
Estem parlant de les sensacions que tenen ells, que és d'un mercat saturat. Mm-hmm. És a dir, una cosa que els hi complica el procés de selecció de títols que fan, perquè ells saben que uns es vendran segurament perquè tenen més promoció, però uns altres selecció, que és la meitat que no es venen o alguna cosa més, que no tenen encara clar quins fer perquè hi ha massa oferta.
Clar.
Per exemple, segons dades de l'estadística de l'edició espanyola de llibres, l'any 2025 a Catalunya van publicar-se 23.000 llibres. I si fem càlculs, això són dos llibres cada hora, més de dos llibres cada hora.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
I pel que fa a l'índex de lectura, que una llibretera ho deia, segons el Ministeri de Cultura, l'any 2025 el 69,5% de la població catalana major de 14 anys va llegir llibres per oci en el seu temps lliure. Això fa que Catalunya sigui la tercera comunitat autònoma amb un índex més alt, per darrere de Madrid i el País Basc. Per tant, tenim un bon índex de lectors, però el problema resideix en que està descompensat per la quantitat de llibres que es publiquen.
Clar, hi ha tanta cosa que no es dona a l'abast, però bé, crec que és un bon retrat. Per tant, moltes gràcies, Marc. I ara, si et sembla, el que farem és plantejar-nos què passa amb tots aquests llibres que no es venen. Què en fa l'editorial? Li hem preguntat això a una persona que coneix bé el negoci, el Joan Carles Gervés, director editorial d'Ara Llibres i Amsterdam. Aquesta és la seva resposta.
La primera pregunta, què en fas? Els llibres arriben a les llibreries de dues maneres, val? Una és envies el llibre i normalment al mes, si no passa res, el factures, i després les llibreries poden tornar-lo, val? Este és un sistema, diguem, en el que envies el llibre, te'l paguen, però si no l'han venut al cap d'un temps, de dos, tres mesos, cinc, sis, un any, dos, perquè en realitat passa bastant temps i el poden retornar, doncs tu es retornes els diners, val? I una altra manera és deixar-los en dipòsit. En dipòsit, quan es deixes, vol dir, jo te'ls deixo aquí i d'aquí tres mesos o quatre traiem comptes i el que hagis venut ho facturo, i el que no, o m'ho tornes o t'ho quedes i m'ho pagues, val? Quan es tornen a l'editorial, Què passa? Doncs que els tenim al magatzem i aleshores ahir poden passar dues coses, que en algun moment hi hagi circulació d'aquell llibre, és a dir, el que torna de, no sé, de la casa del llibre acabe un dia en la central, val? Se l'han tornat, va al magatzem i del magatzem un altre dia fa una comanda a un altre llibreter i se li envia, per tant, el llibre continua viu, és a dir, tornen, però tornaran a les llibreries. I en alguns casos, molts, passa que, bueno, que hi ha un moment que ja saps que no els vendràs, no? Perquè ha passat un temps, perquè el tema ja no interessa, perquè en vas fer moltíssims i n'has venut pocs, diguem, i per tant queda molta quantitat, i aleshores això ha passat un temps que això depèn de cada editorial. En el nostre cas són anys, val? Vull dir, nosaltres potser són, no sé, anys, 6, 7, 8 anys, en alguns casos més, doncs, com que estàs pagant perquè te'l mantinguin al magatzem, doncs si ja, diguem, si tu tens 1.000 exemplars i en vens 10 a l'any, no te fa falta 1.000 exemplars, per tant potser te'n quedes 100 i els altres 900 es destrueixen. Es destrueixen vol dir que es fa pasta de paper, és a dir, se reciclen, diguem, d'alguna manera, no? És a dir, es destrueixen, però es converteixen en pasta de paper que després fan més paper. Si és un sistema molt peculiar, que jo no sé si té alguna correlació amb algun altre sistema, vull dir que, no sé, els que fabriquen cadires, envien cadires, però no sé... les compra a la botiga i després les ven, no? Però així tenia aquesta peculiaritat d'enviar els llibres i que després te'ls puguen tornar. Fins i tot havent-los facturat i cobrat l'editorial, després arriba un temps després i te'ls poden tornar. Tot això també prové del preu fix del llibre. El preu el fixa l'editor, per tant, jo dic que aquest llibre val 20 euros i el llibreter no pot vendre-lo si no és a 20 euros. És diferent al cas de la cadira, no? La cadira pot ser el fabricant te la ven a, no sé, a 10 euros i tu la pots vendre a 10, a 12, a 15 o a 50, no? Poden jugar amb el preu, poden fer rebaixes, com passa amb la roba i amb tantes coses, però en els llibres no. Per tant, a canvi de que sóc jo l'editor qui posa el preu, doncs el llibreter diu, val, tu has posat el preu, m'ha arribat el llibre, no l'he pogut vendre al preu que tu em deies, com no puc canviar el preu, te'l torne.
A Barcelona, després de les molèsties causades ahir pels fruits dels plataners en plena diada de Sant Jordi, l'Ajuntament assegura que està reduint el nombre d'aquests arbres a la ciutat. L'objectiu, diuen, que és que representin només un 12% del total de l'arbrat. Montse Mir, bona nit.
Bona nit. Ara mateix els plataners són un 27,5% i, segons les fonts consultades, s'aniran substituint quan es morin i també quan es facin plantacions noves en què s'optarà per altres espècies. Ahir el terra de la ciutat es va omplir de quenis, que és allò que s'allibera del fruit d'aquest arbre quan arriba la primavera. El vent els va escampar i moltes persones van tenir tos, llagrimeig i també altres símptomes propis de processos al·lèrgics.
Molt bé, gràcies, Montse. Doncs justament avui volíem dir, hem sabut que l'arbre més alt de Catalunya és el Parc de la Devesa de Girona. Laia Claret.
És un plataner que fa 54 metres i mig com un edifici de 18 pisos i ho demostra una investigació del CREAF i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'investigador Xavier Pons ha ideat un nou mètode que permet processar les dades que ha registrat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de diferents anys. I és que des del 2008 un avió de l'Institut sobrevola el territori equipat amb un làser que escaneja el terreny. L'any passat, recordem, van caure 3 arbres a la Devesa i d'altres s'han talat perquè estaven malalts, però segons l'Ajuntament el més alt de Catalunya està sa.
Un arbre de cine i el Barcelona Film Fest ha estrenat els dos primers capítols de la sèrie de 3CAT, Lia.
No sé, és el quart hospital al que anem i a cap li ha interessat col·laborar.
Però això és perquè tenen mentalitat a curt termini, Nere. És el que els hi passa.
Total. Dirigida per Patricia Font, la sèrie retrata els reptes i conflictes personals i professionals de 4 estudiants de tesi doctoral que han entrat al laboratori avançat en intel·ligència artificial, un programa pioner en IA. La sèrie, que s'estrenarà al juliol, està protagonitzada per Emma Vilarassau, Cristina Colom, Clara Sans, Mireia Vilapuig i Laura Vinyals. I ens ho explica la Montse Pujol.
Patricia Font, directora de títols com El mestre que va prometre el mar, ha explicat que la intenció de la sèrie és parlar de l'IA com un concepte proper, no tan relacionat amb la ciència-ficció, i mostrar a la gent les aplicacions que pot tenir en la vida de les persones.
Precisament per també veure-la per l'altra cara, que és, també hi ha aplicacions a favor de millorar la vida de les persones. Això no vol dir que, òbviament, hi hagi una altra cara de la moneda i que també abordem més endavant en els capítols posteriors en els quals veus que les nostres protagonistes també tenen potser algun tipus de conflicte més ètic sobre com fer ús dels seus estudis.
Cristina Colom, que es posa a la pell de la Juliana, una de les estudiants de la tesi doctoral, afegeix que la sèrie aposta per atensar la vessant més humana de les quatre estudiants.
Els nostres vincles ens defineixen molt, o del contrari, les nostres ferides defineixen molt els nostres vincles, i això també és important seguir-ho retratant per tot seguir veient-nos a les pantalles, identificant-nos, veient noves opcions, i seguir creixent també veient ficció.
Una altra de les científiques és el personatge que interpreta Mireia Vilapuig i que pateix una malaltia cardíaca. Laura Vinyals interpreta una altra de les protagonistes, en aquest cas una astrofísica que està desenvolupant un satèl·lit per detectar aigües contaminades en països de l'Àfrica.
Cinc minuts i seran les 11 de la nit. Arribem a l'hora dels esports. David Ubach, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Molt bé. Aviam, tenim alguns documents sonors del dia. Com sempre, comencem amb el primer, que és Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Real Madrid, abans del partit de Lliga d'avui.
Exacte.
No depende de nosotros, está claro, y nuestro objetivo tiene que ser ganar los 6 partidos independientemente de lo que haga el Barcelona, y ese es nuestro objetivo, tener un gran rendimiento estos 6 partidos, seguir creciendo, mejorando muchas cosas.
Un Madrid, doncs, que té el cerro la victòria al camp del Betis. El club blanc està arribant al minut 90 guanyant 0-1, queda tot l'afegit, però el Madrid, doncs, que s'ha avançat a la primera meitat força d'hora, al minut 17 amb un gol de Vinícius, i ara mateix estaria provisionalment a 6 punts del Barça, un Barça que ha de jugar demà. De seguida en parlarem. Aquest és el resultat del Madrid ara per ara. El club blanc avui ha rebut la notícia que el jugador del Benfica, Prestiani, l'han sancionat amb 6 partits de suspensió per aquells insults racistes a Vinícius en el partit de Champions que va enfrontar tots dos equips.
Per tant, avui, perdona, acabarà a quants punts del Barça? A 6.
Sí, confirma la victòria al Madrid. A 6, amb un partit més, aquest que està jugant avui, que obre la jornada 32 de Lliga.
Molt bé, i el Barça ja sabem que per aquest partit no podrà comptar amb la seva gran estrella. Ho explica Hansi Flick.
He felt something after the
Lamine va notar alguna cosa, la falta que suposava el penal. No era gran cosa i va decidir xutar-lo. Probablement això va agreujar la lesió. No ha tingut mai una lesió muscular i és també part de l'aprenentatge. Els senyals que t'envia el cos són coses que ell ha d'aprendre.
Un Lamine, doncs, que ja ho sabem, es perd la resta de la temporada amb el Barça, tot i que hauria d'estar a punt per al Mundial. Primer partit d'absència demà en aquest Getafe-Barça, un Barça que també tindrà les baixes ja sabudes de Rafinha, Bernal i Christensen, que estan lesionats, i d'Eric García, que en el seu cas està sancionat. Demà dissabte també jugarà el Girona, ho farà al camp del València. Sense els davanters Benat i Abel, el Girona que buscarà apropar-se ja gairebé definitivament a la permanència amb una victòria. I demà, un altre plat fort de futbol, el partit que el Barça femení ha de jugar a l'Allianz Arena, al camp del Bayern de Múnich, és l'anada de les semifinals de la Champions femenina, amb retorn d'Irene Paredes i Salma Parellolo per al Barça, però finalment sense Aitana, que no ha acabat d'entrar a la convocatòria de Pere Romeu.
Per tant, un cap de setmana que ens esperen partits importants, tant en el femení com en el masculí, perquè estem ja encarant la recta, sí, la recta final. Parlem del bàsquet. Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet, en quedar eliminat de l'Eurolliga ara fa res, tot just una estona.
Sempre ens ha faltat alguna cosa. La cara de l'equip a la segona part ha sigut diferent, però la primera part hem estat sense suficient físic per competir, sense suficient mentalitat. D'alguna manera, quan el Satoranski se'ns ha lesionat, hem perdut un altre cop al nord i ens ha costat molt tornar a entrar en partit. A la segona part ho hem aconseguit.
El Barça, que ha perdut a la pista del Mònaco a la final de la repesca de 9 punts, 79-70, ha arribat a perdre de 18 en el segon quart, ha remuntat fins als 5 al conjunt blaugrana, però a partir d'aquí se li han fos una mica els ploms i el Mònaco ha acabat de fer l'estirada per acabar eliminant un Barça, que el seu tècnic, ara ho sentia amb Xavi Pascual, diu que sempre li ha faltat aquell puntet per acabar de capgirar un partit en el qual sempre ha anat per darrere en el marcador. Al Barça li queda la Lliga CB i veure què passa amb l'esquena de Satoranski, que avui no ha pogut jugar la segona meitat perquè ha notat molèsties i ha hagut de parar.
Molt bé, gràcies David, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana. Adéu-siau. Sign, I've been trying to make my own way. Heaven knows it's a fight just to hear you in the night while I'm dying in this desert I've made. I'm looking for the water, I'm looking for the well that won't run dry. I'm looking for the water, I'm looking for the well to save my life. Take my tears, take my
A veure, diverses hipòtesis. Aquí hi ha algú buscant aigua. Pot ser que la trobi o no. Hi haurà pluja? No plourà? Jo què sé.
Em sembla molt, molt rascat, però a veure. Justet. Potser la Gemma ens farà sortir de dubtes.
A veure. Gemma Puig.
Bona nit. Doncs sí, mira, és una cançó de Jarvis Campbell que es diu Without Change. Per tant, sense canvis. Aquest cap de setmana repetirem el que hem passat aquests dies, que són matins estables, amb alguns núvols baixos a la costa, però moltes estones de sol, però de nou a la tarda tornaran a créixer ruixats, més que no pas avui, tant dissabte i sobretot diumenge, afectant punts del Pirineu, Prepirineu, diumenge fins i tot, arribant una miqueta més avall, fins i tot cap a sectors de la Catalunya central, per tant aquests ruixats i tempestes que descarregaran fins i tot amb calamar-se. I pel que fa a les temperatures, avui els valors més alts han arribat als 25 graus i anirem pujant, demà potser 26 i diumenge potser un 27 o un 28, per tant, anirà pujant. Aquests serien els valors més alts cap a ponent, però es anirà notant doncs, que torna a pujar al migdia una mica la temperatura.
Doncs cap amunt.
Home, aprofitarem, el que vingui ho aprofitarem.
Cap problema.
Oi que sí?
Sí, cap de setmana, estarà bé. Gràcies, Gemma.
Sí, tant.
Bona nit, Gemma.